els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes al nostre espai Taula compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. De les primeres seus eucarístiques a les domus de les famílies cristianes s'ha donat pas quan el context històric ho ha permès. A les solemnes basíliques dels primers segles, a les imponents catedrals de l'edat mitjana, fins a les esglésies petites o grans que han il·luminat a poc les terres on ha arribat el cristianisme. Les formes dels altars i tabernacles s'han desenvolupat dins els espais de les seus litúrgiques, seguint, en cada cas, no només motius d'inspiració estètica, sinó també les exigències d'una comprensió apropiada del misteri. La litúrgia no és mai propietat privada de ningú, ni del celebrant ni de la comunitat en què se celebren els misteris. No està permès a ningú infravalorar el misteri confiat a les nostres mans. Aquest és massa gran perquè algú es pugui permetre tractar-lo al seu arbitri personal, cosa que no respectaria ni el seu caràcter sagrat ni la seva dimensió universal. Aquesta petita orientació dels punts 49 i 52 de l'encíclica Ecclesia de Eucaristia de Sant Joan Pau II ens serveix de punt de partida per parlar avui de la regulació canònica o de les normes i costums sobre els llocs indicats, habituals o ocasionals per celebrar l'Eucaristia. Coneixerem a la nostra taula compartida aquesta vegada dos testimonis que tenen a veure, d'una banda, amb el dret canònic i de l'altra amb la litúrgia, per analitzar a grans trets aquesta qüestió.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Obrim la nostra taula. El Codi de Dret Canònic especifica que la celebració eucarística s'ha de fer en un lloc sagrat, tret que en un cas particular la necessitat exigeixi una altra cosa. En aquest cas, la celebració s'ha de fer en un lloc digne. Això diu el Codi de Dret Canònic en el seu punt 932.1. Amb aquest punt de partida, després, ens acompanyarà el canonista Eulogi Broto, professor de Dret Canònic a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Però això serà després, per raons seves d'agenda, abans, però volem parlar amb un liturgista, que és el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, vicari episcopal i rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, Joan Ubach. Mossèn Joan, sempre un plaer, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, content d'estar amb tu.
També. En tot cas, avui posarem una mica d'emoció als oients perquè no serà fins després que podrem parlar amb Eulogi Broto, però abans li vull preguntar algunes qüestions a vostè com a liturgista, una mica també basant-se segurament en les normes litúrgiques, però també moltes vegades en el sentit comú, no? Primer, què és allò indispensable pel que fa a l'espai físic on es pot celebrar la missa? Clar, tots podem pensar, es pot fer a qualsevol lloc, diríem, potser a qualsevol lloc no? Què ha d'haver-hi perquè la missa se celebri segons les normes i dignament, a banda de l'espai, que ara hi entrarem?
Aquí l'important principalment, Ignasi, és que els ritus es puguin celebrar amb normalitat. Que els ritus, tal com estan especificats en el missal i en els llibres litúrgics, es puguin celebrar amb normalitat. I sobretot que hi hagi una visió adequada, que hi hagi una edició adequada per part dels que participen en aquella celebració, en aquell ritu. Ha de ser el principi bàsic d'això.
Clar, això és fonamental. I després que hi hagi els elements que normalment trobem a les esglésies, no? Com és l'altar, l'ambó, tots els ornaments.
Perfectament que es pugui diferenciar la taula de l'altar, la taula de la paraula, l'ambó i la seu presidencial i després a disposició de tots els que participen en aquella celebració, que sigui adequada, que hi hagi comoditat suficient perquè es pugui celebrar normalment aquests aquests ritus. No?
M'agrada que hagi fet referència als sentits, no? A la visió, a l'oïda, perquè, clar, això no és una obra de teatre, no és com un teatre on s'ha de garantir que l'escenari el vegi tothom, però sí que veiem els signes, no? No com un espectacle, sinó com, un, com una font de participació en aquest misteri, misteri pasqual.
Tu ho has dit molt bé, sí, sí.
Molt bé. Què creu vostè que cal tenir en compte a l'hora de preparar i celebrar la missa? Ara anem al que seria en un lloc no habitual, especialment quan és a l'aire lliure o a la muntanya, per exemple, sempre que hi hagi les pertinents autoritzacions.
Bé, el fet, de fet, no deixa de ser una mica com una complementarietat d'aquesta primera pregunta que m'has fet, no? Però sobretot és que s'asseguri una normal participació activa dels que, estan, dels que participen, no?
Clar.
Tant dels ministres com dels celebrants com, de les persones que estiguin en aquella acció sagrada, no? O sigui, que puguin participar de manera activa. Mm-hmm. Vale, que no hi hagi una incomoditat i no hi hagi uns obstacles, que no hi hagi unes situacions estranyes, que la gent estigui pendent d'altres coses, no? Vull dir que pugui haver una participació normal, activa de tots. Hem de pensar en una església, quan se celebra, doncs, en un lloc que no sigui una església, doncs que pugui haver, no ser de la mateixa manera, lògicament, perquè pugui haver sempre unes inclemències físiques o l'aire o el que sigui, però que hi pugui haver sobretot aquesta participació normal, activa dels presents, dels que participen. No?
I aquí podríem posar molts exemples. A la muntanya no és el mateix un petit altiplà on tothom pugui estar mínimament amb normalitat que unes roques que impedeixen, no?, que la gent s'ubiqui i posar l'altar. No? Aquí també apel·lem, com dèiem, al sentit comú.
En detalls, perquè després cadascú haurà de mirar en casos particulars, però sobretot jo penso que és molt important tenir clar els criteris. No? O sigui, la normalitat, l'acció. Si jo no puc celebrar de manera normal aquelles accions litúrgiques, vol dir que aquest lloc no és adequat. Uh-huh. Si no hi ha una visió adequada, una edició adequada, vol dir que aquell lloc no és adequat. Per tant, s'ha de buscar un altre lloc, no? I després això, que la gent pugui participar-hi bé, de manera activa i de manera normal. Jo penso que després ja vindria més la casuística dels llocs concrets i aleshores un diu, bueno, però jo he de tenir bé clar quins són els principis que em marquen i després mirarem si això reuneix aquestes condicions, no? Uh-huh. Jo penso que és això, no?
Sí, mossèn Joan Ubach, hem dit abans que el Codi de Dret Canònic especifica que el lloc ha de ser sagrat per celebrar l'Eucaristia, excepte en casos particulars per necessitat. Aquí també hi hauria l'exemple, no? Una sortida a la muntanya d'un grup de catequesi, per exemple. Va a un lloc on materialment no poden anar a missa perquè no coincideixen amb els horaris o el que sigui. Aquí, diguéssim, podem dir que hi hauria una autorització automàtica, sempre que hi hagi un prevere, els requisits mínims, no? A celebrar l'Eucaristia a l'aire lliure, en les condicions que hem dit, naturalment.
Sí. Sempre de situacions puntuals, no de situacions habituals. Ja ho dic ben clar, també el dret canònic, quan dic en un lloc no habitual, se suposa que també vol dir on habitualment tampoc se celebra allà.
Clar.
Estem parlant de coses concretes. Aleshores, sobretot, ha de ser en un lloc on, si és un lloc no habitual, tal com diu aquí el Codi de Canònic, que diu que si un lloc digne, oi? Es refereix que allà, en aquell espai concret on estem disposant-nos i preparant-nos per celebrar una acció sagrada, com has dit molt bé, mantenir el to del misteri, que ho has dit en la introducció molt bé, o sigui, ha de ser un lloc on habitualment no es fan activitats que siguin contràries a la fe o a la moral catòliques. Sí. Això hem de pensar, cadascú pot imaginar, i si és un lloc que no, habitualment no es fan coses contràries a això, i conserva aquesta possibilitat de celebrar normalment de manera normal aquestes accions litúrgiques, es pot veure de manera adequada, es pot escoltar de manera adequada i la gent hi pot participar, doncs aquell lloc puntualment pot ser un lloc perfectament digne, no?
Efectivament, sí. La dignitat. I això perquè en alguns punts i en alguns documents del magisteri de vegades es parla de l'autorització del bisbe. Confessem que aquí, investigant el tema, no ens ha quedat clar fins a quin punt l'autorització ha de ser cas per cas o prèviament, o simplement que el bisbe ja autoritzi de facto sempre que sigui necessari, no?
El missal ja contempla on són els llocs on habitualment s'han de celebrar, que han de ser llocs sagrats, llocs beneïts o esglésies dedicades, amb un altar beneït dedicat, però aleshores ja especifica el missal, sobretot el cinquè capítol del missal, de l'ordenament general del missal romà, ja diu clarament, i en aquells llocs on habitualment no se celebra, oi?
Sí.
I diu que conservi aquella dignitat i tot això. Per tant, és a dir que puntualment un prevere pot celebrar en un lloc on habitualment no se celebra, perquè ja ho contempla tant el dret canònic com ho contempla també el missal. Per tant, no, en cap moment està dient que estigui autoritzat pel bisbe per poder-ho fer. No, perquè aquell prevere, ja, si té clars quins són aquests principis, que estan contemplats en el dret canònic, com en el missal romà, ja ho fa. Ara, habitualment no és el lloc habitual.
Clar.
Si es converteix en un lloc habitual, aleshores sí que cal demanar autorització.
Clar, aquí em sembla que vostè ha situat la clau diferencial, perquè si es fan excursions regulars en una parròquia, sistemàticament fer la missa a l'aire lliure, doncs no seria correcte, perquè a més, segur que més d'una vegada es pot trobar un lloc. Si es puja a Montserrat, es pot coincidir amb els horaris de les misses, o demanar el cambril o el que sigui, no?
Clar.
Sí. Avui amb Joan Ubà, que hem dedicat la primera part de la nostra taula compartida, als llocs on es pot celebrar la missa i on no es pot celebrar, una mica aquí no hi ha allò que diríem una línia vermella, no? I evidentment...
Aquí és important, però aquí és important, una cosa que té molt, molt clar, és sobretot quan especifiquem el que és una celebració d'un dia ferial a el que és, per exemple, la celebració del diumenge.
Ah, doncs molt ben matisat, això.
Així ho has dit molt clar també al començament, a la introducció que has fet, abans de que jo pogués intervenir, quan feies la presentació d'aquest programa, el fet de dir a la mesura del possible, unir-se a la comunitat cristiana més propera.
Clar.
Perquè ja ho diu tant el dret canònic com el missal, el dret canònic, que el diumenge no es permeten fer celebracions de l'Eucaristia el diumenge amb grups particulars.
Això és important.
A la mesura del possible, unir-se a la comunitat cristiana més propera. Si no és possible, aleshores venen totes les respostes a les preguntes anteriors, és a dir, en normalitat, de vida adequada, un lloc que s'adigui, on hi ha una participació, on realment no sigui un lloc on habitualment es fan coses contràries a la fe o a la moral catòliques, ja està. O sigui, la mesura possible és unir-se a la comunitat cristiana per participar a la missa del diumenge en aquell lloc on la comunitat cristiana s'hi reuneix habitualment. Pots pensar en els llocs que vulguis, no? Si això no és possible, aleshores ve la dignitat del lloc que assegura això, la participació, la normalitat, que sigui un lloc realment digne, no?
Un últim apunt molt concret. Ara fa uns 30 anys, en les exèquies d'un oncle meu, es van celebrar al seu domicili. Vaig suposar que hi havia l'autorització pertinent, no? Això és possible també, per exemple, unes exèquies, amb missa...
Ja permet el ritual d'exèquies de poder celebrar l'Eucaristia també a la casa.
Molt bé.
Hi ha diferents estacions que es poden fer a la casa, a l'església, al cementiri, al moment de la sepultura. Per tant, hi ha alguns llocs permets també que hi hagi la celebració de l'Eucaristia. Són les diferents estacions que poden tenir també la missa. Es pot contemplar la missa també, sí. I també, encara que sigui en un domicili, també que s'adigui tots aquests principis. Jo penso que hem anat, tant tu com jo, hem anat desglossant, de tenir ben clar quin és el marc de referència d'aquelles accions sagrades i aquell misteri que es vol conservar i la dignitat que té tota la celebració dels sagraments, no? I sobretot la celebració de l'Eucaristia, que això és molt clar, és molt important tenir sempre com a referència això, no?
Claríssim.
Allò que celebrem, nosaltres no som propietaris, t'ho has dit molt bé. No
sí, ho diu l'Eglésia d'Eucaristia, sí. Exacte.
Que tu has destacat això,
sí.
Ni els celebrants ni els propis que participen a la celebració, laics, ningú és propietari, per tant, nosaltres estem també al servei de conservar aquest espai sagrat i aquella dignitat, aquella celebració, que ens supera totalment, que nosaltres estem per sota, nosaltres.
I tant. I tant que sí. Ha quedat claríssim. Moltes gràcies, mossèn Joan Ubà. En definitiva, hi ha una qüestió fonamental que em sembla que sintetitza el que hem dit, i és que tot allò que pugui haver-hi de fora del normal en una celebració eucarística es pot donar tant en un espai sagrat, és a dir, si el lloc no és adequat, si no està ben cuidat, o si hi ha molta gent que crida o es distreu, es pot donar igual en una església que a l'aire lliure. A vegades a l'aire lliure, si hi ha més disciplina, pot ser millor fins i tot, segons com, no estem dient...
En tot lloc hem de garantir aquest principi.
Exacte.
Tant sigui un lloc autoritzat, diria que com un lloc no habitual, no?
Efectivament. Moltes gràcies, mossèn Joan Ubà, per haver-nos donat aquestes pinzellades. Fins una propera ocasió, una abraçada.
Vinga, si Déu vol, adéu-siau. Adéu.
I volem observar aquest important tema avui des de l'òptica del dret canònic, més específicament amb el jurista i professor de dret canònic a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, Eulogi Broto. Senyor Eulogi Broto, benvingut i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, primer de tot, el Codi de Dret Canònic, ja ho hem comentat abans breument, especifica que la celebració eucarística s'ha de fer en un lloc sagrat tret que en un cas particular la necessitat exigeixi una altra cosa. En aquest cas, la celebració s'ha de fer en un lloc digne, diu el punt 932.1, no sé si ho he dit bé, però vaja, com podem interpretar...
Sí, el cànon.
El cànon, això mateix, el cànon. Sí, jo deia el punt seguint els documents del papa, però és el cànon. Com podem interpretar, dèiem, aquest principi jurídic de l'Església, senyor Broto?
Bé, en principi, amb allò de, on hi ha dos, en el meu nom ja estic jo, vull dir, l'Eucaristia es pot celebrar sempre que hi hagi poble que ho requereixi, no? Per tant, malgrat que hi ha una certa organització que permet fixar uns horaris, quan el cànon parla de la necessitat d'exigir altra cosa, com dèiem, vol dir que sempre que hi hagi poble que necessiti aquesta celebració, no? Mm-hmm. Llavors, si aquesta celebració no pot ser en un lloc sagrat, perquè imaginem que estem parlant d'unes colònies, unes convivències, una peregrinació, un recés, vull dir, sempre que sigui un lloc digne, el codi ho permet. I aquí l'amplitud del concepte lloc digne és clau partint del punt de vista de la creació i la natura, no? Quantes vegades hem vist fotos doncs, a la cim de la Pica d'Estats, per dir-ho, un exemple que probablement molta gent ha vist. Què és un lloc digne? Partint de que personalment la devoció per la natura i la creació d'un gran temple de Déu la fa digna, doncs qualsevol espai natural mínimament adessentat se'l consideraria un lloc digne. A partir d'aquí, el que sí que hem de recordar que el punt segon del cànon 232 parla de que sempre, malgrat tot, s'ha de fer sobre un altar.
Sí, efectivament, sobre un altar i preferentment en espais sagrats. També es parla en altres punts de llocs sagrats, bon, i en aquest mateix, efectivament. Bé, en situacions determinades, dèiem, determinades pel bisbe local, la missa es pot celebrar en un altre lloc, com, per exemple, una casa, però sempre que no sigui sistemàtic. Clar, això ho diem nosaltres, no sé si ho diu el dret canònic. Sempre que es respectin les normes litúrgiques de l'Església, així com les prescripcions del bisbe, aquesta celebració de la missa estaria bé, per tant. Aquesta orientació, podem dir que donaria via lliure a gairebé qualsevol lloc per celebrar la missa? O sigui, podem dir que es pot fer a qualsevol lloc, sempre interpretant bé aquesta dignitat, no?, de l'espai?
Exacte, interpretant bé aquesta dignitat. Clar, un estadi de futbol és un lloc digne. Entenem que si és un lloc per acollir 50.000 persones, doncs és un lloc idoni, necessari, i potser s'ha fet servir. Per tant, el considerarien digne. Anant a l'extrem contrari, vull dir, una presó és un lloc indigne? No, perquè els llocs no són dignes o no per si mateixos, sinó per l'ús i per les persones que hi ha dins. Llavors, deixar que s'acerquen a mi vol dir que també els presos, per exemple, tindrien aquesta dignitat. Òbviament, per tant, es pot celebrar a una presó. Què seria un lloc indigne? Un lloc indigne seria un lloc que fos contra natural, que és una celebració. Vull dir, si tu no menjaries a un lavabo, per posar un exemple absurd, doncs no pots fer una celebració litúrgica a un lavabo. Això no seria un lloc digne. A una piscina, un exemple, unes colònies cristianes, per dir-ho, no? Doncs a la piscina és el lloc on els nens entenen millor la celebració litúrgica. Home, potser no és un lloc digne fer en banyador i en... ja dins de l'aigua. Però fora d'això, el sentit comú del celebrant, que al final el sacerdot és el que oficia aquesta litúrgia eucarística, amb un cert sentit comú, pràcticament qualsevol lloc que tingui una dignitat per si mateix, insisteixo que la creació és molt digna, no ho podem dubtar, seria pràcticament acceptable, salvo casos, com dèiem, extrems de mofa o de voler aprofitar per fer una indignitat, com he posat aquest exemple de fer una missa, una piscina o un lavabo, evidentment això està fora de lloc i no seria acceptable.
No, però són exemples que, més enllà de l'humor amb què es poden interpretar, són exemples que realment il·lustren molt bé, no?, aquest sentit comú que sempre podem posar a l'hora de celebrar la missa en un lloc no habitual. Vostè ha dit que és necessari que hi hagi poble, evidentment ha d'haver-hi un celebrant ministre ordenat, un sacerdot o un bisbe. En el cas dels diaques seria una celebració de la paraula amb comunió de la reserva, però en tot cas els llocs dignes poden ser-ne molts. Bé, aquí hi ha també una instrucció publicada el 2004 per la Congregació per al Culte Diví, ara anomenada Dicasteri, que s'ocupa de la litúrgia del Vaticà. Parla de la necessitat de l'autorització del bisbe perquè es pugui avaluar la necessitat d'una ubicació que, segons aquest document, podria ser més peculiar, com una embarcació en moviment o al cim d'una muntanya. Ha posat vostè l'exemple de la Pica d'Estats, no? Clar, aquí, què és el que podem determinar? Amb el dret canònic a la mà, però amb aquest document també. Potser és per prevenir abusos com els que vostè comentava.
Exacte, això és una prevenció. Aquí hauríem de parlar, per una banda, del costum, És norma jurídica, malgrat que en tema sacramental no es permet costum contrari a la llei, però com que en aquest cas no hi hauria normativa, la millor interpretació és el propi costum, no? Diu el Codi Canònic. Per tant, el costum de vegades ha de ser reprovat per part de l'autoritat i aquesta instrucció el que pretén és evitar abusos. Evidentment, el cim d'una muntanya és un lloc per definició sagrat, des del Sinaí, des del Tàbor, des de tants exemples, des de Montserrat, la humanitat ha tendit a trobar Déu als cims, no? Per tant, aquí no hi hauria dubte teòric, però, malgrat tot, un bisbe d'un territori pot prohibir-ho en genèric per la seva diòcesi si considera que s'està fent un abús o una mofa, insisteixo, en aquest cas.
Clar.
Si no, es prohibeix expressament per l'autoritat diocesana, doncs des d'aquest punt de vista no hi hauria problema en celebrar-ho al cim d'una muntanya on per tradició ja diem que hi ha un cert contacte amb la divinitat i la humanitat, no? I els exemples són múltiples.
Sí, només cal llegir fragments de l'Antic Testament, l'Aliança, la muntanya, el llibre d'Isaïes en va ple d'aquestes referències a pugem a la muntanya del Senyor, no? Bé, hi ha grans trets per acabar, senyor Eulogi Broto, molt interessant el que ens ha comentat, però sabem que el dret canònic també s'ha anat reformant, hi ha un codi de principis del segle XX, el de 1983, com ha evolucionat pel que fa a la regulació dels llocs per celebrar l'Eucaristia? Podem dir que ara és més obert el dret canònic? Potser fa un segle i mig o dos segles era una altra història?
Home, sí, també és un tema d'evolució social i d'evolució de números. El codi del 17, com que hi havia molts més temples oberts, per dir-ho així, molts més celebrants, doncs exigia ara més dur amb certes qüestions com aquestes perquè hi havia com més possibilitats. El codi del 83 no reforma enormement aquesta qüestió, però sí que evidentment crea una regulació molt més propera en moltes coses i entre elles tota aquesta qüestió dels llocs, no? També quan parlem de que el confessionari, per exemple, és el lloc recomanat per fer confessions, però també deixava oberta la porta a altres llocs, quan la regulació anterior era molt més restrictiva, no? I d'aquí doncs, tot el tema de la protecció de la intimitat, etc., perquè només es podia fer el confessionari. No té res gaire a veure, però és per comparar l'evolució dels llocs de celebració dels sacraments en concret, que són poder els que més ús tenen per part dels fidels. No? I en això el Codi del 83 ha costat la natura, dic jo, als fidels, sempre que es realitzi en un lloc digne en el qual el poble tingui un altar. Jo vull insistir que, malgrat que qualsevol lloc pot ser considerat digne, sempre ha d'haver una presència de la taula de Déu i, per tant, de l'altar com a símbol evident litúrgic d'aquella presència de Déu enmig de nosaltres, inclús abans de la consagració.
Doncs molt bé, important això. L'altar, que és la taula, perquè ens entenguem, eh? Hi ha
la taula, sí, la taula de...
La taula del sacrifici eucarístic.
De la celebració.
Sí.
Que el cànon 1235 parla de que l'altar pot ser mòbil. O sigui, una taula de càmping ben vestida pot ser un altar ben digne, si estem fent una celebració a la natura, per exemple, o una pedra. Pues tots els altars antics eren pedres, no?
Sí, i
molt. Per tant, aquí, mentre hi hagi un altar, seria correcte. És una exigència que no podem oblidar.
I tant, tenim molts altars que es conserven, fins i tot en esglésies modernes continuen sent de pedra per abocar, no?, aquest origen de l'altar. Moltes gràcies, senyor Eulogi.
Sí, el codi parla de sòlid, matèria sòlida, vida i, per tant, no oblidem, però, clar, en un cas de necessitat, en una peregrinació, doncs no arrossegaràs pedres. Potser una taula de càmping, com l'exemple que he posat, seria, correcte, sempre que
es revesteixi dignament.
La finalitat.
Exacte, i compleixi amb la finalitat. Gràcies, com dèiem, Eulogi Brotó, canonista, una abraçada i fins una altra.
Una abraçada a tots i gràcies als oients.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana. L'esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por i d'agradar el vostre cor, el seu amor.
Aquesta cançó que estem compartint amb vosaltres del grup Cairoi, històrica en la pastoral moderna de l'Església, és una crida als creients perquè sàpiguen que, siguin on siguin, l'Esperit Sant pot ser invocat i transforma les nostres vides. La litúrgia, evidentment, té uns llocs i unes normes, però ben viscuda, moltes vegades hi ha qüestions que estan per sobre i que poden fer que, com qualsevol lloc, es visqui dignament si es compleixen uns mínims requisits. Fins aquí el nostre espai Taula Compartida. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat avui novament punt de trobada per a tots vosaltres, vetllant per la unitat en la diversitat com la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià. Fins la propera. Adéu-siau.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.